Universitat de Lleida. 30 anys d'excel·lència.
Jaume Porta, primer rector de la Universitat de Lleida entre els anys 1993-2003. Benvingut a UDL, 30 anys d'excel·lència.
Bon dia.
En una entrevista, senyor Porta, he llegit de vostè que li agrada mirar lluny, que li agrada mirar molt al futur. Vostè va ser un visionari amb la Universitat de Lleida.
Bé, el fet de que jo hagués estat en becari del govern de França, a Nancy, en un centre del CNRS, i després que hagués treballat als laboratoris agraris regionals del Ministeri d'Agricultura a Corunya, Saragossa i Madrid, això em va donar una visió més àmplia, tant de la recerca com de la gestió. Perquè a vegades hi ha universitaris que són excel·lents investigadors, però el tema de gestió no els hi va. I jo doncs, combino ser combinat al llarg de la meva vida professional amb dues coses. No? I segurament aquesta etapa prèvia haver-me incorporat a la universitat m'ha permès mirar lluny i obrir camí.
Obrir un camí que ara, mirat enrere, es veu fàcil, però que no ho va ser pas.
No, evidentment no va ser fàcil, però en principi ja els laboratoris agraris que jo havia estat, vaig muntar el de Corunya, vaig muntar el de Sols de Saragossa, per tant ja venia una mica entrenat amb aquest tema. No? I jo vaig ser seleccionat per un concurs públic l'any 1977, quan es va implantar el segon cicle d'enginyer agrònom, per reforçar amb professorat nou aquest segon cicle. No? I en arribar hi havia la granja de la Diputació, que estava en una finca de 11 hectàrees, que ha tingut un avantatge molt gran per la Universitat de Lleida, i és que ha pogut anar creixent al mateix indret i, per tant, les accions han estat acumulatives. Coses que entre altres centres, dependents de la Universitat de Barcelona o l'Autònoma, doncs han tingut que anar canviant de lloc. Per exemple, la Facultat de Ciències d'Educació, amb el problema que va tenir de la luminosi, doncs, va tenir-se que desplaçar a la Caparrella i després fins que van fer el nou edifici de la facultat. No? Mentre que ara Agrònoms no, Agrònoms tot ha sigut anar sumant.
El que es diu a les xarxes socials ha estat un creixement orgànic, no?
Sí, exactament.
Senyor Porta, anem a aquests inicis. Vostè, quan va arribar a Lleida, quina era la Lleida que es va trobar l'any 77?
Bé, amb aquests anys que jo porto a Lleida, Lleida ha canviat enormement. S'ha fet més ciutat, ha anat creixent amb una arquitectura per part de l'Ajuntament de Lleida, doncs, planificada, respectant alçades, buscant un model de ciutat molt proper i molt agradable de viure-hi, no? Cosa que no era la situació quan jo vaig arribar aquí l'any 1977.
Explica'ns, perquè clar, la universitat amb la ciutat ha anat de manera paral·lela, la societat i la universitat.
Sí, abans de crear la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona estava, l'Ajuntament de Lleida estava molt implicat amb la Universitat de Barcelona. I la Universitat Politècnica, amb l'Escola d'Agrònoms, doncs estava ajudada per la Diputació de Lleida. O sigui que sempre hi ha hagut una implicació molt gran per part de les institucions de la ciutat. Sí.
Encara no hem arribat al temps que vostè es va convertir en rector a l'any 93, però sí que com a director d'ETSEA va ser innovador, perquè fins i tot als anys 80 vostè va crear una unitat que parlava de medi ambient i ciències del sol, un departament que era als anys 80, que ara sí que el podríem trobar com a normal, però en aquella època...
Bé, jo vaig tenir la sort que hi va haver un conjunt d'estudiants que es van interessar per l'estudi del sol i, en acabar els seus estudis d'enginyer agrònom, van voler aprofundir la seva especialització i llavors jo els vaig orientar a demanar beques per anar a les universitats del nivell d'Europa amb sols, a Wageningen, als Països Baixos, a Enschede, també als Països Baixos, a Ghent, a Bèlgica, a París, a França, també a Estats Units, a l'estat de Washington. I aquests joves van retornar. I llavors aquests joves ha sigut un planter molt positiu pel país, ja sigui per la pròpia universitat, en incorporar noves coses, com per exemple els sistemes d'informació geogràfic. La Universitat de Lleida va ser el nostre departament el primer que va començar a parlar d'aquest tema, no? I també ha sigut molt important perquè alguns d'aquests antics estudiants s'han incrustat a l'administració, al Departament d'Agricultura, i han iniciat el mapa de sòls a escala 25.000 de Catalunya, cosa que ara fa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Per tant, per mi sempre ha estat molt important el tema de personal, la formació de personal, captar talent, no?
Ara en parlarem d'aquest talent i sobretot com vostè els esperonava perquè viatgessin, perquè anessin a altres universitats, que coneguessin altres realitats i que tota aquesta saviesa la portessin a la Universitat de Lleida. Han estat pioners en molts departaments i en moltes maneres de veure no solament Lleida, sinó a nivell global el que podia aportar a la universitat?
Bé, en principi, el fet d'arribar primer pues sempre és un avantatge, no? Perquè si haguessin arribat al primer d'altres, pues haurien potenciat altres coses, que s'han anat potenciant després, eh? O sigui que l'Agrotècnion, per exemple, és molt important. Però nosaltres vam tenir la sort de que a mi sempre m'ha motivat molt obrir camí, i aleshores aquestes persones pues, han estat a l'estranger, han fet el seu doctorat, uns s'han incorporat a la universitat, però no necessàriament a la universitat, sinó ja dic, a l'administració o a les empreses, i això ha estat molt important. Per tot l'entorn l'ha enriquit, no solament amb enginyers agrònoms, sinó amb advocats, economistes, enginyers, informàtics, i tot això ha fet pujar el nivell, lògicament.
Amb el que vostè sempre ha estat esperonant aquest talent, ja era, en el seu moment vostè ja va viatjar moltíssim, va fer immersions amb altres universitats per portar, no?, aquelles idees que podien enriquir el que era la nostra universitat.
Sí, bueno, en el cas d'agrònoms, del 84 al 87, que és l'etapa molt curta, jo vaig estar un mandat únicament de director, doncs, vam fer convenis amb altres universitats per fer ja intercanvi d'estudiants quan no es parlava d'Erasmus, eh? O sigui que, sí, sí. I aquesta visió de futur sempre m'ha preocupat.
A l'hora de quan vostè va arribar a la Universitat de Lleida, l'any 77 primer a ETZEA, i que a més ens podria explicar alguna que altra anècdota, com per exemple quan parlem d'arquitectura i parlarem de la nova universitat, del campus, després m'agradarà remarcar-li una coseta que he llegit de vostè i que m'ha cridat molt l'atenció. Però què li va portar, quan va deixar la direcció d'ETZEA, què li va portar a presentar-se com a rector?
En principi jo mai havia dit que plantegés ser rector de la universitat. El que passa és que va haver un grup de gent que ens vam reunir i bueno, pues, d'aquelles reunions va sortir el meu nom i jo no vaig dir que no. Sí.
Se va deixar portar.
Després, el que a mi em va preocupar molt és buscar un equip que fos representatiu de tots els àmbits per tenir dintre de l'equip pues, totes les sensibilitats de la universitat. I jo sempre m'he guiat pel brain, no pel gender, o sigui, cosa que actualment està molt de moda, no? Però jo, els meus equips sempre han estat molt equilibrats entre homes i dones, però ja dic, no per una qüestió de quota, sinó per una qüestió de buscar les persones millors, i persones millors estan en un cantó i en un altre cantó, igualment, cal buscar-les, res més.
Buscar-les i saber trobar-les.
Sí, vaig tenir molta sort i els vaig trobar.
Avui estem parlant de la UDL 30 anys d'excel·lència, 1991. Va ser un any molt important per la Universitat de Lleida. Què recorda d'aquella època i, sobretot, les negociacions amb la Generalitat per aconseguir que la UDL fos això, la UDL?
Jo no em vull adornar amb plumes alienes. Jo estava a Agrònoms, era catedràtic d'Agrònoms, i allà estava jo. Després hi havia persones com el Víctor Ciurana o la Maria Rubies, que eren les persones que tenien un pes polític evident, no? I eren les persones que realment van espitxar tirar endavant aquesta universitat.
Expliqui'ns una mica quin era el múscul de l'estudi general en aquella època.
Hi havia dos models. Un model era el de la Universitat Politècnica de Catalunya, que creava centres. Llavors, Agrònoms era un centre de la Universitat Politècnica en aquell moment de Barcelona, després va ser la Universitat Politècnica de Catalunya, igual que l'Escola Industrial de la Diagonal o l'Escola d'Arquitectura. Mentre que la Universitat de Barcelona va fer extensions de les facultats de Barcelona. I aleshores el que hi havia aquí a l'Estudi General eren extensions, no centres. Llavors es converteixen en centres en la Facultat de Medicina, la Facultat de Lletres, la Facultat de Dret, quan es crea la Universitat de Lleida. Però el model era diferent.
En aquella època hi havia unes 14 titulacions i ara, en aquests moments, unes 42.
Bé, jo només, durant la meva època de director de l'escola, vam impulsar la creació de l'enginyer tècnic de Forest. Després, durant l'etapa de rectorat, ja vam impulsar altres carreres, com enginyer tècnic industrial, però clar, al haver canviat el model de llicenciatures a grau i postgrau, doncs ha diversificat més, no? I després també els equips de govern han tingut el criteri d'anar ampliant carreres. O sigui que, sí, sí. Perquè la Universitat de Lleida para amb ciències, a més, però es pot cursar aquí a Lleida una gran quantitat d'estudis. O sigui, aquí no hi ha ciències matemàtiques, ni física, ni química, ni biologia, ni geologia. Aquestes no, però la resta, hi ha àmbits de lletres, hi ha àmbits de la salut, hi ha àmbits de l'agronomia i la forest, del dret, o sigui que un estudiant que vulgui no necessita sortir de Lleida.
Aquí té un gran ventall per escollir, no? Parlem de quan vostè va arribar a ser rector. Quin era el seu somni? Quina era la seva visió?
Bé, en principi, ja dic que era... El primer punt que vam tenir que abordar va ser la creació d'estructures. Va ser la creació del servei de biblioteca, la creació del servei de salut, el servei d'esports, els serveis administratius, la universitat d'estiu, el servei d'informàtica, entre altres. No? Llavors cada vicerrector feia la seva feina i cada un impulsava un d'aquests àmbits. Aquest és un primer punt. Després el segon punt és la política de professorat. En principi vam elaborar un llibre blanc de política de professorat que va trencar motllos. Era molt innovador en aquell moment.
En quin sentit? Què es podia trobar?
I això va generar una certa controvèrsia que fins i tot doncs, va sortir als mitjans. No? Quina era la cosa que proposava aquest llibre blanc? Per promocionar-se dintre de la Universitat de Lleida, enviarem el currículum de la persona a una agència externa d'avaluació perquè ens doni la seva opinió d'aquest currículum. Llavors, si aquesta agència externa ens diu que aquest currículum és un currículum guanyador, doncs llavors traurem el concurs perquè aquesta persona es pugui promocionar. Clar, això no era el que es venia fent fins ara, fins aleshores. I aquest model és precisament el model que ha acabat sent actualment, perquè actualment per promocionar-se dintre de la universitat els professors s'han d'acreditar i un cop acreditats poden optar a promocionar-se. O sigui que imagina't tu el que ens vam avançar als anys 90 i principis del 2000 i això va estranyar molta gent, però era un missatge al professorat jove. Dir-li, heu de tenir en compte, si us voleu promocionar, heu de treballar el vostre currículum, heu de fer recerca, i això era un missatge molt positiu per tota la universitat, com s'ha vist, perquè el que hi ha actualment, en certa manera, ve d'allò, ve d'haver fitxat persones molt interessants.
El secret, el talent, no? El talent que vostè marcava al principi.
És una altra cosa que vam plantejar, va ser fer plans estratègics per tota la universitat, per cada un dels centres, i jo estic especialment content d'industrials, d'enginyers tècnics industrials.
Per què?
Aquí també vam ser molt innovadors, perquè vam agafar tota la llista d'assignatures i vam publicar un anunci al País demanant currículums per totes les assignatures. I ens van arribar uns 100 currículums. Llavors jo vaig posar una persona de selecció de personal a que escollís 6 persones per cada assignatura i es va crear una comissió interna de la Universitat de Lleida, amb el director del centre, el vicerrector, etc., perquè fessin una entrevista. I amb una entrevista es veu molt bé per on va cadascú, no? I després, ja, quan ja hi havia un cavall que podia ser guanyador, es treia el concurs oficial, amb el qual el concurs oficial ja teníem la garantia de que es presentaria una persona pues, realment de nivell. Molts d'ells ja tenien el doctorat, I això demostra que l'Escola d'Enginyers Tècnics Industrials ràpidament ha passat a enginyers industrials dits superiors, no? O sigui que ha passat a segon cicle.
Això vol dir que molts d'aquells professors encara hi són?
Sí, sí, clar. I són els que han tirat endavant pues, tot aquest ensenyament d'enginyeria industrial. No? O sigui que, sí, sí.
I a època el devien criticar.
Sí, però diuen que per estar en política, en el meu cas, política universitària, jo no he estat en política de partits, s'ha de tindre la pell bastant gruixuda. No la cara gruixuda, sinó la pell bastant gruixuda. O sigui que quan un obre el Segre, pues, ha de saber entomar la notícia del dia. Però jo sempre els deia a les meves secretàries que al principi no s'atrevien a donar-me el diari. No, 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 jo he de ser el primer que he de veure l'acudit de l'Armengol, de què va, o l'article, o la crítica, perquè de la crítica se n'aprèn. Jo també una altra característica que tinc és que aprenc de pressa.
Aquesta ha estat potser una de les seves virtuts, no?
I després hem anat, aquests anys de rectorat, doncs vam anar planificant les mancances que hi havia d'edificis. O sigui, perquè, clar, Agrònoms tenia bastanta cosa, però la resta no. O sigui, i aleshores el que vam fer va ser aprofitar el Pla Provincial d'Inversions i els ajuts a FEDER per captar recursos per construir i augmentar la superfície construïda un 150%, que es diu aviat, de 2003.
No sé si això li va... una de les anècdotes que he pogut llegir de vostè, que en una de les primeres classes vostè tenia una taula que era una porta convertida en taula. No sé si vostè va pensar molt en la importància del continent per tindre un bon contingut.
Bueno, evidentment. O sigui, una universitat ha de tenir edificis on la gent treballa a gust. I aquesta porta era el meu primer de taula de laboratori. Després, quan la Diputació va decidir construir l'edifici, doncs jo vaig dissenyar el laboratori de sòls i també vaig dissenyar el mobiliari, perquè jo venia del laboratori agrari regional i aquella experiència em va permetre dissenyar que el van construir la fusteria de la Diputació, aquells mobles.
Vostè és enginyer agrònom, però té alma d'arquitecte.
No, jo no diria això. Jo diria que la carrera d'enginyer agrònom és una carrera molt transversal. I aleshores estudiem tant les plantes com els animals, com la construcció, com l'economia, i llavors això et dona una visió molt àmplia, aquesta carrera. Però no, jo no pretengués mai ser arquitecte.
Parlem del campus, d'aquesta visió que també vostè va tindre en aquell moment, que sí que el que volia era un espai que convidés a l'estudi, a la reflexió, al captar el talent.
No solament en aquell campus, a tots, perquè la Facultat d'Infermeria estava en una situació molt precària a l'Hospital de Santa Maria i una de les coses que jo vaig plantejar és que calia fer un edifici nou, quan algú plantejava remodelar l'edifici antic i aquí està la Facultat d'Infermeria. No? A Agrònoms també es va fer algun edifici. Però al plantejar el campus de Capmany, jo treballava amb un arquitecte treballava amb nosaltres, que era el Josep Benedito. Llavors, el campus de Capmany jo el vaig plantejar com un campus orgànic, que has dit tu abans. Que què vol dir un campus orgànic? Pues que cada edifici no és autosuficient, sinó que cada edifici que es fa complementa les funcions de l'anterior i que quan el campus està tot construït, funciona. Clar, el primer que li toca anar a un campus de Pomeres, que li planten allà el seu edifici i no té biblioteca, no té bar, no té no sé què, no té no sé quantos, pues, molt content no estava. Després ja van entendre que era molt millor que hi hagués un sol restaurant digne per tot el campus, que hi hagués una biblioteca com cal en tot el campus, que hi hagués un saló d'actes molt digne per tot el campus, i això és un campus orgànic, sí, sí. Aquesta era la idea que jo tenia d'un campus universitari molt influenciat pels campus anglosaxons.
O sigui, vostè aquí sí que va anar a buscar tot allò que creia que podia funcionar aquí, captat d'altres idees, no?
Bueno, com que jo havia visitat també moltes universitats estrangeres, doncs havia anat sumant, no? Havia anat incorporant coneixement.
Arribem a un moment del seu mandat com a rector, que és el 700 aniversari. Un moment que jo crec que també va donar molta visibilitat, no solament a la Universitat de Lleida, sinó a la ciutat en general.
Bé, el 700 aniversari va ser una oportunitat per a la Universitat de Lleida. No m'atreveixo a dir per la ciutat, però per a la Universitat de Lleida realment sí, no? El que ens vam plantejar és que no volíem que fes un foc d'encenalls, que quan s'han cremat no queda més que cendra ni res, sinó que vam fer una programació a base de les propostes dels diferents centres, diferents departaments, diferents personal professorat, però també de pas, de que proposaven coses. Aleshores, vam plantejar com es finançava tot això. Ah, hi havia algú que deia que el rector es dedicava al 700 aniversari i no es dedicava a la universitat. Hi havia d'altres que deien que, bueno, que la universitat no tenia per què pagar el color groc, fins i tot es va dir això, del logo del 700 aniversari, això es va dir. I aleshores jo vaig tenir la sort de tenir com a director, vam crear una fundació i vaig tenir la sort de tenir com a director general de la fundació l'Eugeni Gasull, actualment traspassat, i aquesta persona era una persona que venia d'indústria i que havia estat també a Barcelona 92 i per tant tenia molta experiència, no? I llavors ell va planificar la manera d'aconseguir el finançament. Finalment vam aconseguir 4 milions d'euros, que no està malament.
Van ser 3 anys de celebració, no?
Sí, per què 3 anys? Jo vaig fer, entre cometes, un màster amb el rector de la Universitat de Santiago de Compostela, que estava celebrant el 5è centenari. No? I em va explicar com ho feien. Clar, Santiago, quines diferències hi ha entre Santiago de Compostela i Lleida? Pues Santiago té 40.000 estudiants, Santiago és una ciutat molt visitada i que en un any ho poden resoldre. Però nosaltres vam pensar que per un cantó voler fer a Lleida, amb el número de persones que som, en un any una sèrie de coses rellevants, pues seria impossible. No? Per altra banda, de cara al finançament és molt difícil, que és molt més fàcil que una institució divideixi en 3 anys la seva aportació que li demanis que la porti en un any. Llavors, per aquests dos motius, vam agafar un període de més d'un any. Per què 3? Pues perquè el papa va donar la butlla el 1297 i el rei Jaume II va decidir que fos a Lleida on es creés l'estudi general el 1300. I aquest ve el pont dels 3 anys. No?
D'aquella celebració, què és el que més recorda?
Bé, hi ha una memòria del llibre del 700 aniversari que té 358 pàgines que recull totes les accions que es van fer. No? Pues mira, vam fer la representació de Goyescas de Granados, vam fer un concurs internacional per la Biblioteca de Cap Pont, un concurs per invitació, el qual pues, constava de 2 fases. La primera fase tenim que presentar un plafó i una maqueta. La segona fase dels dos escollits tenia que fer l'avantprojecte i de l'avantprojecte tenia que fer l'edifici. No? Aleshores, quan va guanyar Christian Gullissen, que és un arquitecte finès, també traspassat, i quan jo vaig anar a parlar amb ell a Finlàndia, em va dir, oh, és que jo treballo al país més car d'Europa i aquest edifici es fa al país més barat d'Europa pel que fa a la construcció, no? I llavors no, la vam tenir que convèncer perquè realment acceptés el premi, I, bueno, finalment, pues, el fet de ser un campus orgànic permetia que la Facultat de Dret no tingui biblioteca i els diners de la biblioteca de la Facultat de Dret s'apliquin amb aquesta biblioteca. Igualment a la Facultat de Ciències d'Educació, i així vas agrupant i vas...
Al final no deixa de ser optimitzar els recursos, no?
Sí, sí, evidentment. Però això fer-li... Bueno, jo vinc d'una època en què els llibres els tenia el catedràtic al seu despatx, no? I alguns fins i tot amb un calaix tancat, o sigui que no eren accessibles més que per ell. De la biblioteca de càtedra, després va passar a la biblioteca de departament. Ja passar a biblioteca de facultat és un altre pas, que era el model francès, o espanyol en molts centres, no? Mentre que l'anglès, el model anglosaxó, és que hi hagi una biblioteca de campus. I jo, vendre aquesta idea, doncs, bueno, doncs t'hi tens que aplicar, no? Ens hi vam aplicar.
Senyor Porta, vostè va ser el primer rector i, a més, l'únic que ha estat una dècada. Li va donar temps de fer tot el que volia?
Bé, en principi jo vaig estar 10 anys perquè primer hi va haver una elecció per, dos anys, per redactar els estatuts de la universitat. Aleshores, quan es redacten els estatuts de la universitat, el comptador es posa a zero i llavors jo tenia dos mandats. I això explica que jo vaig estar 10 anys en comptes de 8, que és el normal que estigui un rector. No? En principi vam fer moltes coses. I vam deixar encarrilar d'altres coses perquè altres, l'equip següent pues, les acabés. Eh? Per exemple, la Facultat de Ciències d'Educació, jo vaig pujar la primera pedra i vam contractar la cimentació perquè un cop feta la cimentació ja no hi havia més remei que acabar-lo. No? Mentre que si hagués deixat damunt de la taula el projecte, pues, potser no ho s'hauria fet.
Quan parlem de la cimentació no és una metàfora, sinó realment la cimentació de l'edifici.
Sí, sí, els fonaments de l'edifici. No? Sí, sí. Perquè els edificis es feien per fases. Una primera fase doncs, es feia la cimentació, després potser es feia l'estructura i una tercera fase doncs, acabava l'edifici. No? Però això ja és una qüestió de la Generalitat de Catalunya, que era qui pagava, doncs, de veure com ho distribuïa. I la persona que he indicat abans, Josep Benedito, era la persona que feia aquí, s'ocupava d'aquests aspectes, no jo.
Hi ha algun edifici que li agradi més que un altre?
No, hem buscat arquitectura que portés alguna cosa a la ciutat, eh? O sigui que, i tots ells m'agraden a mi. O sigui.
I de tot el que ha fet durant aquesta dècada que va ser vostè en rector, de què està més orgullós?
Bueno, afegis una cosa abans, i és que a més d'aquests edificis que són de facultat, també vam fer una residència universitària. La Generalitat de Catalunya no paga residències universitàries. Llavors vam idear un sistema perquè es construís una residència universitària a cost zero per a la universitat, a base de fer una concessió a 50 anys, de manera que l'empresa construïa l'edifici, l'explotava durant 50 anys, el gestionava durant aquests 50 anys i després revertirà a la universitat. I la universitat s'ha quedat dos apartaments, de manera que si hi ha un professor estranger o així, tenim un lloc on el podem allotjar. No? Bueno, és molt difícil dir-ho, eh? Jo estic... No ho sé, m'és molt difícil dir-ho. En principi, es pitjàvem tots en paral·lel, eh? Tot l'equip es pitjàvem en paral·lel. No anàvem en punta, sinó anàvem en paral·lel. Aleshores, ja t'he destacat la política de professorat, que és molt important, per mi molt, molt, molt important. I després tenen tota la qüestió de que la universitat tingués un lloc de laboratoris dignes, que la gent s'hi trobi a gust, que es pugui incorporar professorat perquè hi ha espai. O sigui que, sí, sí.
I ja per acabar, una pregunta que li volem fer a tots els rectors. Quin futur veu a la Universitat de Lleida, el senyor Porta?
Jo considero que la Universitat de Lleida és una empresa d'èxit, per diferents motius. En primer lloc, per les persones que en formen part, i també de les que n'hem format part. Pels seus edificis, com deia, i les seves instal·lacions modernes, el que invita a que la gent, quan veu la nostra universitat, doncs, sigui un motiu d'atracció de talent, també, no? Perquè... Un altre aspecte és la mida de la universitat. De manera que la universitat té uns 10.000 estudiants i escaig, i la relació professor-estudiant és molt personalitzada, cosa que no passa en les universitats molt més grans. No? Després, el fet de que la universitat estigui emplaçada en una ciutat mitjana, amb una qualitat de vida molt bona, permet que si un permet incorporar el professor Grat Forani, forà, perquè venir a viure a Lleida és possible, cosa que en una gran ciutat és molt més difícil trobar habitatge al centre de la ciutat. De manera que això és un altre atractiu. No? I també és una empresa d'èxit perquè la Diputació i l'Ajuntament s'han implicat totalment amb la seva universitat. No? I jo també diria que les empreses han anat donant compte que la universitat és una oferta per a elles, ja sigui per projectes de recerca o bé per anar incorporant professionals. I l'ensenyament dual, que és la Universitat de Lleida, és capdavantera amb aquest tema, doncs permet incrustar estudiants en una empresa mentre s'és estudiant, partint el temps de la universitat i el temps a l'empresa, de manera que l'empresa indirectament fa una selecció de personal. D'aquests estudiants que passen, doncs ja veuen com respiren, i això fa que pels estudiants puguin trobar un lloc de treball més fàcilment i per les empreses també, no?
No deixa de ser també moldejar el treballador amb allò que necessiten en aquella empresa, no?
Sí, evidentment. Sí, sí.
Senyor Jaume Porta, vostè va ser el primer rector de la Universitat de Lleida, va arribar com a director, el primer rector de la Universitat de Lleida, va arribar com a director de l'ETSEA, i ja han passat 30 anys, 30 anys que ho volem plasmar en aquest podcast UDL, 30 anys d'excel·lència.
Bé, jo precisaria una cosa, i és 30 anys de la Universitat de Lleida moderna, perquè, com bé sabem, la Universitat de Lleida té 700 anys més els que han passat, més 21.
Gràcies.
Universitat de Lleida, 30 anys d'excel·lència.